Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana. Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bon dia i bona hora. Gairebé 7 són els minuts que passen de les 12 del migdia. Bon dia, Ricky.
Hola, hola, Candela. Bon dia. Què tal? Com estem?
Aquí estem.
Aquí estem.
Bé, bé, home.
Bé, bé. Escolta, saps si ha venit el Guetta o no, al final?
Ai, que ets pesat. Que m'ho has de preguntar cada dia.
No, jo pregunto, perquè encara no...
Estic... El concert no es va fer.
Estic aquí...
El... Això ja tu ja ho saps.
El carter i encara no...
Encara t'estàs esperant?
Encara estic esperant el Guetta.
Va, anem bé, doncs.
Ai, senyor, quina colla marinera. Bueno, benvinguts, com sempre, al Passeu sense trucar. Aviam, abans de res, felicitar RAC1 per les extraordinàries audiències.
I tant.
Ja van rascant, com aquell que diu, el milió de persones que doncs, està a la guait de que, del que passa en aquesta emissora, que a més tenim el privilegi de poder... doncs tenir les freqüències de Ràdio Valira i on podeu escoltar l'excel·lent programació que al llarg ja de, no sé si 14 o 15 anys...
No, més.
Més, no? Porten una, la tira d'anys.
942.000 oients.
942.000, estan pràcticament allò, tocant el milió. Felicitats a tots.
I tant,
perquè
home.
Aquí hi ha totes, evidentment, tots i totes. Perquè bueno, fan molt bona ràdio i la prova és que es reflecteix en els EGMs que pues, de tant en tant, cosa que aquí no tenim, lamentablement, doncs sí, no, és que és la veritat.
Ah,
és que
sí.
em sembla tan ridícul que aquí no puguem tenir EGMs i puguem saber més o menys si ens escolten, si no ens escolten... quins programes agraden, quins no agraden tant, etc.
Bueno, algun dia ho faran.
Perquè això també serviria, saps, per tenir una referència i poder fer coses, variar coses que potser fas i que no agraden. Bueno, sempre és una referència a tenir en compte, no? I una pena, perquè es podria perfectament doncs, tenir en aquest país estudis d'audiències, no? Ja sigui de la televisió, ja sigui de la ràdio, ja sigui de la premsa, etcètera, etcètera.
Doncs el que dèiem, tanca la temporada fent la cinquena millor dada d'audiència de la història.
Molt bé.
I quinzena temporada consecutiva. Veus? Com a ràdio. Veus? Líder a Catalunya.
Quinzena,
i la quarta.
Quinzena. I la quarta a Espanya.
La quarta emissora més escoltada de tot l'estat espanyol.
RAC 1. Tots som 1.
Doncs molt bé. Més coses... Bueno, avui és dimarts, dia 2 de juliol. Ens queden 182 dies per acabar l'any i estem fent aquí, com sempre, a Ràdio Valira, cadena pirinaica, el programa número 2596.
Molt bé.
Bé.
I què?
Bé.
Ha sortit el sol avui, no?
Ha sortit el sol.
Mal.
Ha sortit el sol i, a més, ara estava perfectament aquí esperant entrar al programa i aquí el veient una mica l'ambient d'aquí d'en Camp, que és un ambient d'obres, evidentment. 6 del matí, 22 minuts, se n'anirà a les 9 del vespre, 36 minuts. Tenim avui 15 hores, 13 minuts de llum diurna. El punt més alt serà a la 1:59, pràcticament a les 2 de la tarda. Punt més alt del sol, el zènit, que en diuen. I la temperatura d'avui, doncs, 26 graus. Una molt bona temperatura, que a més continuarà, perquè estic veient aquí també el que diuen els amics del Diari d'Andorra. Sí, el Diari d'Andorra és... No, el Bon Dia és, em sembla... Sí, el Bon Dia, exacte. Bueno, també ho diuen els del Diari d'Andorra, però, per exemple, demà dimecres també termòmetre cap als 28 graus, el dijous pujarà una miqueta, ens n'anirem ja, ens enfilarem els 30, i el divendres 28 graus de temperatura.
I el cap de setmana potser plourà? Ja no arribem a tant, no?
Bueno, en,
no
principi, tant. En principi, tant dimecres com dijous, sembla que el sol ens acompanyarà, i el divendres pot haver, doncs, entre sol, núvols i fins i tot podria caure algun xàfec dispers.
Un xàfec dispers. Molt bé, molt bé.
Sí. Mira, escolta, d'aquí 4 dies encara substituiré el Mauri. La fase de la Lluna la tenim amb Lluna minvant, 18% visible.
Sí.
I la dita és aquesta.
Posarà una querella, eh?
Home, no ho crec.
Ho té registrat,
no,
això, el Mauri,
no ho sé,
eh?
Si ho té registrat.
Bé, a veure, pel juliol, beure amb ve alta.
En beure.
Beure, suar, i la fresca, buscar.
Evidentment. Evidentment. Avui celebrem que és Sant Otón de Bamberg. Sí, Bamberg. Otón Bamberg. Otón de Bamberg. I també és santa... aquesta no la coneixia, aquesta santa.
No, jo Botón tampoc, eh?
No, tampoc. Ah. Santa Monegunda.
Monegunda Vidal.
Avui també és Sant Urbano. També és Sant Martiniano. I Sant Fèlix i Sant Justo. Sant Just.
Molt bé.
Desvern.
Això no ho sé, eh?
Bueno, no ho sé. A tots ells, moltes felicitats, i a totes elles també, evidentment, si és que ens escolta o hi ha alguna monegunda.
O algun bernadí.
Per què no? Per què no?
També és el seu...
Sí.
La seva, vaja, onomàstica.
Sí, avui és el Dia Internacional del Periodista Esportiu.
Ah, sí?
Sí, avui és el Dia Mundial del Periodista Esportiu.
Presidiendo toda su vida, Pablito.
Va, evidentment, n'hi han hagut molts, però, clar, José María García... És tot un mite, no?, amb el tema del periodisme, el periodisme esportiu.
Aquí no manipulamos nada. Y permitimos que incluso gente como tú hable en este programa, porque somos así de libres y de plurales.
Pedro, l'amic del Chiringuito, que també, doncs...
I tants altres,
avui,
eh?
Està de celebració. N'hi ha moltíssims. Bé, i avui també, senyores i senyors, és el Dia Mundial dels Omnis. Ja li preguntarem al Joan Marc, perquè avui tenim el Joan Marc... De...
Però que en sap d'omnis.
Home, ell mira sempre cap amunt i a lo millor n'ha vist algun. Escolta, mai se sap.
Jo no n'he vist mai.
No, jo tampoc. Jo tampoc. Jo l'únic que conec així d'allò, l'ET.
Però és de ficció.
Pues ja. Però sí que hi ha fotografies, eh? Que...
Sí.
Sí,
són certes, sí, no?
Sí. Diu molta gent que sí, que són certes. Per què no? Bueno, avui també, l'any 1987, un dia com avui, 2 de juliol, l'italià Guglielmo Marconi va patentar la ràdio a Gran Bretanya. Però, després d'uns anys de litigi, es va considerar que Nikola Tesla va ser el descobridor real del tema de la ràdio, no? Uh-huh. I aleshores...
És que el Marconi es va passar de llest i va...
Va utilitzar patents i coses que en aquest cas
això no es fa, eh?
no li corresponien. No, però clar, sí, ha passat a la història que Marconi va ser el descobridor de la ràdio quan realment... qui realment va ser-ho, va ser Nikola Tesla, no? Bueno, doncs això va passar el 1897. I més coses que van passar amb aquest 2 de juliol, però en aquest cas ens n'anem al 1937, quan Amelia Earhart, ja n'hem parlat en alguna ocasió, i el seu navegador Frederick Nowman, doncs van desaparèixer durant un intent de volar al voltant del món entre Nueva Guinea i Howell Island, que és una illa en el centre de l'oceà Pacífic. Bé, van desaparèixer Sí. No es va trobar absolutament
ni l'avió ni amb ells.
Ni amb ells. Van desaparèixer un 2 de juliol del 1937.
Que fort.
Sí, pues sí. I després també, el 2 de juliol del 1950, parlarem d'un gran futbolista, un gran futbolista, el Telmo Zarra, que va marcar un històric gol a Anglaterra en el Mundial de Brasil de 1950 i que va classificar Espanya entre les quatre millors seleccions del món per primera vegada a la història.
Señoras y señores, acaba de marcar para España un gol maravilloso. En una jugada plena de profundidad y rapidez, iniciada en el defensa Alonso, que pasó sobre Gainza y este de cabeza a Zarra, el delantero centro español, cruzando un tiro suave a media altura, ha batido irremisiblemente al meta William.
Saps qui era el...
Matías Prats.
No, el porter de la selecció.
Zamora.
Ramallets.
Ramallets. El que sí que era Matías Prats.
Això sí.
El que narrava aquest partit històric, per aquest gol que va fer Telmo Zarra. A més, aquest home és el segon futbolista que més vegades ha guanyat el trofeu Pichichi, el famós Pichichi, que és el trofeu que et donen el màxim golejador, en aquest cas, de primera divisió. Aquest premi, aquest home, el va guanyar en 6 ocasions i única i exclusivament ha estat superat el Pichichi espanyol, per Leo Messi.
No?
Sí, que l'ha guanyat, no sé si 7 o 8 vegades, però vaja, Leo Messi és l'únic que ha pogut superar el senyor Telmo Zarra, no? També la seva especialitat d'aquest home eren els cops de cap, els remats, ah. Sí, amb el cap, la qual cosa el va fer famós a tota Europa. I la cosa era d'aquesta manera, que abans de jugar un partit a Estocolm, allà a Suècia, amb la selecció espanyola, la ciutat estava plegada de cartells en els quals es podia llegir Zarra, la mejor cabeza de Europa después de Churchill. Sí, sí, personatge increïble de l'època.
Carai.
Sí, va morir el 23 de febrer del 2006, però, bueno, ens ha agradat recordar un dels grans jugadors del futbol espanyol.
Anem al 1956 perquè Elvis Presley enregistrava dues cançons, d'una sí. banda aquesta.
És el mateix dia, pim-pam.
Amb un no-res,
Amb un no-res, com diria l'Antoni Ferraz, pim-pam, tu pim-pam. Ja està. I avall que fa baixada.
Aquest que es diu Hound Dog i aquesta altra... You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel. Don't be cruel, I, doncs mira, els estudis RCA,
Doncs sí, el gran Elvis Presley. També recordarem l'any 1961 a la figura d'Ernest Hemingway. Per què? Doncs perquè aquest escriptor estadounidenc, americà, i també Nobel de Literatura el 1954, es va suïcidar a Ketchum, això està a Idaho, als Estats Units. Això va passar el 1961, que es suïcidava el gran Ernest Hemingway.
I enguany s'ha tornat a repetir, no tantes persones, però hem de recordar que el 1990, fa 24 anys, en va morir 1.426 per asfíxia i també... perquè els havien aixafat en una estampida en un túnel peatonal prop de la Meca, a l'Aràbia Saudita, quan es dirigien a celebrar la festa del sacrifici del corder.
Sí, sí.
Aquesta vegada ha sigut perquè per les altes temperatures, més de 50 graus.
Però sovint passen desgràcies amb aquest desplaçament que hi ha per anar a la Meca, i sovint passen doncs, desgràcies i, a més, de quantitats bastant considerables. Però, vaja, aquest del 90, 1.426 persones. El que no vaig arribar a saber mai si el corder al final el van matar o no.
Home, sol, clar.
Sap greu. No? Sap greu. Ja saps que a mi m'agraden molts animals.
Sí, però t'agraden també les costelletes de
sí,
xai, no, tu?
Sí, també tens raó. Bueno. També tens raó. Bueno, escoltin, el 1994, la Conchita Martínez es va convertir en la primera tenista espanyola en guanyar el torneig de Wimbledon. Que, per cert, parlant de Wimbledon, ha començat a Wimbledon, per cert, ha començat molt bé Alcaraz, que va guanyar el seu partit, i hi ha, doncs, a l'English Club, crec que és on es juguen aquests partits, doncs ja comencen a rebre totes les celebrities, com per exemple ahir en el primer partit que hi estava el David Beckham, que aquest, el David Beckham, tio, està a tot arreu. Vull dir, sempre surt el David Beckham per tot. Aquest paio deu passar es deu passar el dia viatjant amunt i avall, bueno, perquè, escolta, mira, esdeveniment que hi ha, pam, David Beckham. Bueno, en aquest cas estava acompanyat de Jamie Cullum, bon cantant,
Home, sí.
Bon cantant, sí, Jamie Cullum. Sí, sí, bueno, sí. Entre d'altres, no? Però es veu que, bueno, ja saps que vas allà una mica a fer el merda, que se't begui, Típic.
Ah, perquè no hi aniries, tu. Home, a més, és també imatge comercial, no?
Oh, tant, que hi aniria. Mm. Mira, jo, va haver una temporada que amb el meu gran amic, company, estimat Bernat Soler, anàvem sempre a veure el Godó. Saludàvem fins i tot el comte de Godó.
Claro, oi,
sí, tu. Sí, que toca el dili.
Sí, home. Va.
Bueno, vale. Bueno, pues la Conchita Martínez es va convertir en la primera tenista espanyola el 1994 en guanyar el torneig de Wimbledon i, a més, ho va fer davant de ni més ni menys...
La Martina.
Que la Martina Navratilova, una de les grans, una de les més grans tenistes de la història del tennis. Bé, ara també recordarem el 95, una pena.
I tant que sí.
Una pena.
Perquè la cadena comercial Galerías Preciados...
Can Jorba. A Barcelona, Can Jorba.
Que se la va quedar el Corte Inglés.
Sí.
Va tancar després de 61 anys d'activitat.
Doncs sí.
Para ti y para ti. Las rebajas de Galerías están pensadas con calidad, con variedad y a los precios que tú quieres. En Galerías Preciados ya están las rebajas para ti.
En Galerías tú eres lo primero.
¿Era Joaquín Prat?
No ho sé.
Em sembla que era Joaquín
no
Prat,
sé,
eh?
No ho sé,
juraria,
no
sé. Juraria que era Joaquín Prat. Para, eh? Bé, també recordarem el 2007 que l'empresa Ferrari va denunciar el dissenyador de McLaren Mercedes per espionatge a l'escuderia italiana. Sí, sí, sí. Aleshores, McLaren va perdre tots els punts del Mundial de Constructors i va ser multada amb 100 milions de dòlars. Això passava el 2007. Espionatge industrial. Pel que fa a gent que va néixer un dia com avui, però en aquest cas del 1922, el modista francès Pierre Cardin.
Home.
Pierre Cardin. Sí. I després també, aquesta sí fa anys, Imelda Romualdez, coneguda per Imelda Marcos.
Sí, vídua de l'expresident filipí.
És gran ja,
95.
Sí, 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 sí.
Coneguda com la papallona de ferro,
sí,
i famosa aquella anècdota que, després de la seva fugida de les Filipines, el 1986, se li van trobar més de 1.000 parells de sabates al Palau de Maicanyan, que, bueno, que tenia 1.000 parells de sabates, li agradaven molt les sabates a aquesta senyora.
Sí, es veu que sí, tenia més sabates que Àlex Botic. 1.000 parells de sabates, No crec ni que els tingui, Bueno, també avui felicitem Lindsay Lohan, que ja sabeu que és actriu i cantant. Va néixer el 1986, avui fa 38 anys, la Lindsay Lohan. I també avui fa anys, concretament 34, una artista estupenda, Margot Robbie.
Mis enemigos siempre decían, Tonia, di la verdad.
Ostras.
Todo el que siente salir a los cuerpos.
La verdad no existe. Cada uno tenemos nuestra verdad.
Va agradar molt aquesta
entre
pel·lícula.
Altres, eh?
Va agradar molt. I Otonya també va interpretar doncs, el rol de Tonya Harding, que va ser una patinadora, que per cert una pel·lícula que està molt bé, i ja no sé si està millor ella o la mare, perquè realment les dues estan sensacionals, i ara no recordo el nom de la que interpreta a la mare, en aquest cas de Tonya. Però bueno, pel·lícules com El Lobo de Wall Street, Focus i Barbie.
Oye, Barbie, ¿puedo ir a tu casa esta noche?
Claro. No voy a hacer nada especial, solo una chupifiesta con todas las Barbies. La hemos preparado un acorio con canción y todo. Pásate.
Suena guay.
Una chupifiesta?
Sí.
Está bien, una chupifiesta. Mira, m'han divertit un programa així per la tele, chupifiesta. Bueno, doncs és australiana, aquesta noia, com sí. Deia, fa 34 anys, i bueno, la seva recent pel·lícula Barbie, tot un èxit al costat de Ryan Gosling, no? Bé, també ens deixava, passem al capítol de la gent que ens va deixar, a l'any 1566...
Michel Nostradamus.
Nostradamus.
Astròleg, francès, conegut per les seves profecies.
Sí, 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 sí.
I també el 1778, Jean-Jacques Rousseau,
llum de la meva vida,
escriptor i filòsof, en aquest cas suís.
Exacte. I també recordarem que ens deixava el 1992 José Monge. El gran, 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 gran e irrepetible Camarón de la Isla. Parlant de persones irrepetibles, també ens deixava el 97 el gran, gran, gran James Stewart.
No es una suerte que me haya acordado de esa casa. Y no crea que pienso ir a estorbarle a cada momento, puede estar tranquilo. No iré nunca, a menos que usted me invite.
Bueno, no se trata de eso.
¿De qué entonces?
Verá, es que todo eso de los artistas protegidos por damas caritativas está un poco pasado de moda.
Doncs,
James, un Òscar,
Un Òscar per aquesta pel·lícula, Històries de Filadèlfia, que precisament ahir, era, si no recordo malament, a Clàssics o a TCM feien aquesta...
Ahir no, vam fer els Premis Max, ahir.
No
hi havia Dies de Cine
no,
Clàssico.
No, per això no vam dir res, sí, els Premis Max. Doncs ahir crec que una de les dues cadenes feia Històries de Filadèlfia, va tenir aquest Òscar al 1940, després més tard també li van donar un altre Òscar honorífic, i bé, aquest senyor doncs va fer 80 pel·lícules entre el 1935 i 1991, perquè va treballar fins bastant tard. Bé, també avui, un dia com avui del 1999, ens deixava Mario Puzo. Escritor americà i conegut pels seus llibres, però bàsicament per aquest que era El Padrino. I després també hem volgut recordar la figura d'una persona que poder pel nom no els hi digui gran cosa. Sí. Lee Iacocca. Lee Iacocca.
Un empresari nord-americà i president de Ford i de Chrysler.
Imagina't.
Mira, només,
Només, Només, ni menys, Doncs això, el senyor Lee Iacocca, que se n'anava d'aquest món el 2019. Bueno, doncs res, dit
Vinga.
Això, anem
a repassar una mica la premsa.
Sí, repassem a veure què
avui
diuen aquesta
univers,
gent.
Univers,
Avui tenim Univers del Mirall, sí.
L'altaveu ens diu que l'única dona magistrada del Constitucional apunta al Tribunal d'Estrasburg si no es limita la nacionalitat. Laurence Bourgeois Larsen, professora de Dret a la Universitat de la Sorbona. Perdó.
La Sorbona.
Per què fas això?
Mal, mira.
No ho lligo, perdona,
bueno,
estic
igual.
Espessa.
Bueno, tranquil.
També clam per exigir més explicacions pel fiasco Guetta i evitar malmetre la projecció turística del país. Per la seva part, Butzaco demana no donar per mort el Mountain Music, però admet que cal trobar espais adequats. I vés amb compte, perquè tornen les pintades a cotxes amb esprai en aparcaments, ara al soterrani privat d'Escaldes.
Sí, sí. Ja sé, vaya gràcia. Vaya gràcia. Vaya bretolada simpàtica, sí, sí.
I després la intervenció per controlar tres joves que jugaven amb pistoles de balins al pàrquing del parc central. I atenció, perquè la FAF, la Federació Andorrana de Futbol, fa mig pas enrere, mig, i salva el futbol sala i el futbol base malgrat aprimar l'estructura.
Molt bé. El Diari d'Andorra ens parla de que la cessió obligatòria dels pisos buits només estarà activa 3 anys. La mesura que més polèmica ha generat per nodrir el mercat immobiliari s'aplicarà durant un trienni. Pel que fa a la decisió, doncs, l'Institut de l'Habitatge retornarà la vivenda al seu propietari 5 anys després de l'expropiació. I amb això, doncs, sí que l'USDA critica, o hi ha crítiques del sindicat pels preus. Després també una altra cosa, i és que els residents francesos no podran votar la ultradreta.
Sí.
La candidata de Le Pen, doncs, no ha passat a la segona volta de la circumscripció que li toca, no? I, per tant, els residents francesos a Andorra, que majoritàriament van votar per la ultradreta a la primera volta de les eleccions legislatives celebrades el diumenge passat, no podran repetir aquesta opció. Més coses. Bueno, parlen aquí de la forta estocada al Mountain Music Festival i que, diu, el fiasco amb Guetta, doncs, s'uneix la cancel·lació del Mundial Youtuber i el poc interès del concert de dissabte. Cosa no pirula i no funciona. Concòrdia, que es desmarca per ara del pacte d'estat de salut i que hi ha un reportatge sobre l'adeu al cònsul taxista. En aquest cas, mort, sí, l'excònsul de Canillo, sí, sí. Pere Rosa Naudi, als 93 anys d'edat. L'índex de preus del consum, que s'ha avançat al juny i baixa fins al 3,2%, i felicitar a l'amic Nahuel Carabanya, que estarà als Jocs de París pel rànquing, doncs, de marca,
i tant,
que podrà,
i tant,
doncs, assistir com a atleta, doncs, als Jocs Olímpics de París, que m'imagino que li deu fer molta il·lusió, perquè qui no li fa il·lusió si és esportista en els Jocs Olímpics?
La veritat,
no?
És que sí. I anem amb la portada del digital ara.ad. Ticketmaster, la polèmica pels seus missatges als assistents de David Guetta. Això no té fi, això?
No té fi.
Perquè es veu una situació que ha generat un gran rebombori a les xarxes socials, amb usuaris criticant durament, doncs, en aquesta plataforma Ticketmaster, perquè va publicar una imatge a les xarxes socials desitjant que els assistents del concert esperem que hagis gaudit, tot i que l'esdeveniment mai no es va celebrar.
Que està en el corrent, senyor, de les coses, sí, sí, no, sí, que passen, no?
També Montaner critica que la cessió voluntària dels habitatges buits vulnera el dret a la propietat, i que Guetta justament va fer un concert amb fortes tempestes a Orleans un dia abans de la suspensió a Andorra. I aquesta concessionària d'aparcaments privats a Escaldes, que n'està fins al monyo dels actes vandàlics. Farta.
Yeah. Bueno, per afegir un tema més que porta el Bon Dia, relacionat amb el tema de David Guetta, dir que Andorra Turisme recuperarà els 550.000 euros del Mountain Music. Evidentment, doncs, tenen aquesta assegurança.
Sí, esclar.
Clar. Bueno, suposo que el Butxaco deuria parlar amb la Pantoja, que li deuria dir, jo tinc una assegurança que si no, jo cobro igual si no hago nada. I el Butxaco deuria dir...
Sí, que va suspendre
pues
un...
Ponme en contacte con l'asseguradora.
Una actuació que havia de fer, es veu, la setmana passada a Valladolid.
Sí, sí.
Que havia venut un quart d'entrada i es veu que
sí,
va
amics.
Dir que no estava en condicions, però no per això de l'entrada, sinó una excusa, per no dir que no... Que no omplia, vaja.
Que no.
Doncs bueno, apa, anem amb el Miralles, ara que són 2:15 i gairebé 6 minuts d'una.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
A prop teu. Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. Només avui a la fruiteria, meló pell de gripau amb un 28% de descompte, ara només 99 cèntims al quilo. Safata d'alvocat Carrefour de 500 grams per només 2,59 €. I tomàquet pera amb un 20% de descompte, ara només 1,59 € al quilo. I a la primera planta trobaràs tota la moda, accessoris i complements d'home, dona i nens en rebaixes fins al 40%. Aprofita i prepara les vacances al millor preu.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Molt bé, doncs anem a parlar amb el senyor Joan Marc Miralles, professor Miralles. Professor, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com anem?
Molt bé.
Bé. Sí, per cert, deixa'm que digui una cosa que no ho he dit i em sap greu, perquè aquí hi ha molts francesos, franceses, portuguesos i portugueses, tant un com l'altre...
A seleccions van guanyar.
S'han classificat. Sí. Amb més pena que glòria, però s'han classificat. També
sí.
Diguem-ho tot, eh?
Jo ja estic a punt per aquest quart de final.
Oh.
Ja he carregat la cafetera amb cafè amb doble de cafeïna.
Sí.
Per què?
Per un cafè triple per poder aguantar el que serà aquest quart de final, perquè he vist que han sigut els octaus amb els dos.
Un avorriment.
Hòstia.
A les 6 de la tarda es feia complicat, però és que a les 9 del vespre, i quan ja eren les 10, ja la segona part del Portugal, Eslovènia d'ahir...
Sí, noi.
Ja et queia el cap, eh? Ja sí. Passaves figues.
Sí.
Però, bueno, mira, de moment allà estan, no? En fi, bueno, doncs aquesta serà un dels partits de quarts de final.
Dos equips que juguen a l'atac.
A l'atac, sí. Bueno, però saps què passa? També penso una cosa, que Portugal, Ronaldo ja és grandet, el Pepe ja...
En fi, més encara.
El Pepe encara és més gran. I, bueno, en fi, escolta, de tota manera et dic una cosa, foteu fora el Joao Fèlix, perquè ja no compta amb ell ni el de Balaguer, en el Roberto Martínez,
Bueno, en principi, Joao Fèlix és jugador de l'Atlético de Madrid,
Bueno, però com està cedit allà al Barça...
Ja ha
marxat.
La seva sessió va acabar...
Ahir, abans d'ahir, no, el 30 de juny, sí, clar.
Va acabar el 30 de juny, la seva sessió.
Ja.
En principi, jugador del Xolo.
Bueno, pues que se'l quedi el xolo i avall que fa baixada. Escolta una cosa, Joan Marc, avui és el dia dels ovnis.
Sí.
No n'has vist cap, no, tu?
No, he tingut mai aquesta sort. No. Ni vist a la tele i al cine. Una de les meves pel·lícules favorites és Encontres a la tercera fase.
Ah, està molt bé.
I surt un ovnis molt xulos, sí. Però... No he tingut mai la sort de veure'n cap.
No? Ja. Tu creus que hi ha ovnis o no?
No.
Veus? Ja t'ho he dit.
Jo no crec que en els ovnis... Ja saps que hi ha un... N'he parlat algunes vegades.
Sí.
Una investigació de la NASA, molt seriosa, amb un panell que està encapçalat per un col·lega meu, i que intenta investigar de manera científica el fenomen ovni.
Sí.
I la veritat, fins ara no han trobat res.
Però hi ha fotografies, hi ha coses... O són muntatges.
Sí, hi ha coses que m'han explicat, Bueno, és com la cancel·lació del concert del David Guetta.
Igual.
En tots els àmbits de la vida hi ha coses que no s'expliquen. I, evidentment, quan observes el cel, a vegades veus coses que no expliques.
És veritat, sí.
Perquè et falten dades, també, i perquè, a vegades s'agafen dades de manera diferent i tot, és el que explicaven aquest equip de científics, enginyers i altres savis que estan investigant, que, clar, les dades que tenen són tan diverses i variades i agafades de manera tan diferent que és difícil establir el que són alguns fenòmens, però vaja. Jo crec que si siguessin... fenòmens amb, que vinguessin de fora del nostre planeta i que hi hagués una intel·ligència al darrere, em sembla que ja ho haguéssim notat.
Sí, no? Ja és que
és de manera més,
no?
Més, sí, sí. Ja.
Bueno, escolta,
anem a parlar de...
Hi ha un tema preocupant, aquest, eh?
Doncs sí. L'altre dia també ho llegia, aquests problemes del Boeing i el seu Starliner, sí, que no s'ho ha solventat, i hi ha dos astronautes pobres que estan allà donant toms i que no se sap quan...
Sí, van marxar per una setmana, van despedir de les seves famílies per una setmana, i ara no... La NASA i Boeing no saben quan els faran baixar.
Carai. Bueno, és que s'ha d'enviar alguna nau cap allà, no?
No, en principi hem de tornar a baixar
amb el mateix. Amb Starliner.
Vale. Però si no poden...
És aquesta nau que ha dissenyat Boeing per la NASA que ha costat 4.200 milions d'euros.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Més que el concert del Guetta.
Sí, tenien de dissenyar un taxi un taxi especial.
Mare meva.
Ai, a 4.200 milions d'euros. No sé si aquest taxi només farà un viatge.
Ostres, tu.
Si només serà d'anada.
Sí, però escolta, deu ser una preocupació tremenda, no?, per aquests dos astronautes. I, bueno, què passarà?
La preocupació és que, tot i que la NASA havia allargat el període per fer més proves en la Starliner per detectar i per diagnosticar, sobretot, quines eren les fallades que tenia la nau i que es van veure a l'arribar... Bueno, ja es van veure abans de sortir, eh? I recordem que va tindre molts problemes i va estar cancel·lada diverses vegades la seva marxa cap a l'Estació Espacial Internacional. Fins i tot ha sorgit un vídeo aquests dies on es veu que durant el trasllat de la càpsula, aquesta càpsula els ve a caure al terra, que ja és una cosa curiosa. Sí, perquè normalment has de fer molta cura amb això, eh? No vols que es trenqui res abans.
Home, clar.
Bé, però en l'anada, després de despegar i en l'anada cap a l'Estació Espacial Internacional, van detectar primer que hi havia diverses fuites de líquids i de gasos dintre de la nau, en particular en els dipòsits d'heli, i també hi va fallar 5 dels 28 propulsors, fet que va fer que tinguessin de posposar el seu amarratge a l'Estació Espacial Internacional, donar unes quantes voltes més a la Terra fins finalment poder-se establir en l'òrbita correcta i en la trajectòria correcta per poder-se enganxar a la ISS. I des d'aleshores, bueno, pues, tenien de tornar al cap d'una setmana, després es va posposar fins a meitats de juliol, i ara l'última notícia és que no hi ha data de retorn fixada, perquè Boeing vol fer més proves, veure exactament si és segur tornar i quins són els problemes, perquè hi haurà una part de la nau que no torna cap a la Terra, que és el mòdul de servei de la nau, aquest es perd en l'atmosfera i només torna a la part on hi ha els dos astronautes. I clar, volen saber quines són les fallades que aquest mòdul de servei, i això només es pot saber ara mateix en l'Estació Espacial Internacional.
Ja, però aquesta gent et menjar per tants dies?
Aquest és el gran problema.
Home, clar, a veure.
Aquest és el gran problema, és a dir, en principi hi hauria fins a 45 dies de menjar, que es podrien allargar reduint racions fins a 90 dies per tots els que hi ha a l'Estació Espacial Internacional, perquè a més d'aquests dos, em sembla que hi ha 7 altres ocupants a l'Estació Espacial Internacional.
Ja. Yeah.
A partir d'aleshores hi hauria un problema, perquè tindria de vindre una nau amb subministres, però aleshores has de desenganxar l'Starliner. Perquè ja no queda lloc per enganxar res. És a dir, hi ha un problema. Hi ha un problema, i més enllà d'aquests 45 a 90 dies, difícilment es poden quedar aquests dos astronautes allí i hauran de tornar. I això, s'hagin solucionat o no s'hagin solucionat els problemes de la Starliner. Realment no sé si hi ha un plan B, perquè realment ara mateix ni Boeing ni NASA diuen res sobre un plan B, és a dir, enviar, per exemple, una nau de SpaceX, una Dragon, que ja ha fet diverses anades i tornades a l'Estació Espacial Internacional, i que deixar anar la Starliner, que s'hi fiqui la Dragon, i baixar aquests dos astronautes amb una Dragon. No sé si és possible, o si Boeing voldria, perquè si realment s'arriba en aquest punt, la fallada de Boeing és tan enorme, jo crec que portaria la cancel·lació total del programa Starliner i que la tremenda bufetada reputacional a Boeing seria
tremenda. Tu has dit tremenda.
Però primer són les vides d'aquestes dues persones, sí, no?
Perquè, escolta una cosa, Joan Marc, un City Sherpa no ho podríem arreglar, això.
Sembla que necessitaria alguna més que una motocicleta, però vaja. Sí. Evidentment, xuc, la seguretat de les dues persones jo crec que anirà per sobre de...
No, home, esperem, no?
Home.
Seria el colmo.
I jo crec que la NASA, si cal, passarà per sobre de tot totes les conseqüències que podria tindre per Boeing, que podrien ser enormes, però si cal portar un altre nau, ja ho faran.
Molt bé. I ara anem a parlar dels xinesos.
Sí.
Perquè aquesta missió l'han complert amb èxit total.
Sí, per què?
Han portat 2 quilos de pols.
Sí.
Han portat 2 quilos de pols i de roques.
I de roques, sí. Bueno, jo també porto 2 quilos de pols i de roques davant de casa, en tinc allà
les obres.
I...
Sí. Ja, però aquests no són del costat obscur de la Xina.
No, clar.
No, ja.
I els xinesos han sigut els primers.
Sí, noi, sí.
Amb èxit, a la primera.
Impressionant.
Sense cap problema.
Escolta, Joan Marc, encara els hauran de dir els xinesos que solucionin el problema del Boeing.
Sí,
ja veuràs tu. Escolta, no us podeu donar un cop de mà, tu, perquè, escolta...
No ho crec, eh?
El contrast entre les dues coses, que a més han ocorregut al mateix temps, a nivell, han coincidit en el calendari, els astronautes tenien de tornar el dia 25 i la Chang 6 va tornar el dia 25, com estava previst, el dia 25 de juny, amb 2 quilos, ben macos, i mira que va tindre poc temps per recollir-les, va tindre poc menys de 14 hores per reunir aquests 2 quilets, però tot va anar perfectament. S'ha pogut obrir el mòdul on hi ha aquests 2 quilets i ja s'estan analitzant aquestes mostres de la cara obscura de la Lluna, que ens han de dir a veure si hi ha una diferència fonamental entre els dos costats.
Clar.
Sí que us sembla que hi ha una diferència fonamental, perquè els dos costats no són exactament iguals quan els mires des de dalt, no? I a més, aquestes mostres s'han recollit en una de les zones on hi ha un dels impactes més importants de tot el sistema solar. És un gran cràter que fa gairebé 2.500 quilòmetres de diàmetre i fa 13 quilòmetres de profunditat. I és un dels cràters més antics que té la Lluna, és a dir, que ens donarà, a l'estar a tanta profunditat, aquesta recollida de mostres, ens donarà indicacions sobre la joventut de la Lluna. I bueno, el que els xinesos volen sobretot veure és si hi ha rastres d'aquest famós component tan important per la fusió nuclear, que és l'heli 3. És un component que en la Terra és molt rar, però que potser a la Lluna n'hi ha força més, i que és essencial pels reactors de fusió nuclear del futur. I doncs la Lluna podria ser un bon lloc per anar a recollir aquest heli 3, i bueno, ara veurem si en el costat obscur potser és millor lloc que en el costat que nosaltres veiem, i que els xinesos ja van portar mostres d'aquest costat ara fa un parell d'anys.
I un dia més hem de parlar del James Webb, que aquest sí que va fent bona feina.
Sí, sí, veus, això sí que és
una bona inversió,
un exemple d'èxit
total
de la NASA,
sí.
Però de la NASA amb la l'Agència Espacial Europea i també l'Agència Espacial Canadenca. El James Webb és fruit de la col·laboració internacional i bé, també va tindre els seus problemes, però ara que està des de fa un any i una miqueta més funcionant perfectament, pues, no para de descobrir coses que tots esperàvem que descobrissin. I aquest últim descobriment és un descobriment molt important, és a dintre de la nostra galàxia, per posar una miqueta en context, a dintre de la nostra galàxia hi ha cúmuls d'estels, que en diuen cúmuls globulars, que són reunions d'estels més o menys agrupats gravitacionalment sota una forma d'una espècie de bola, semblaria una bola d'aquestes que hi ha a les discoteques, amb diversos miralls. Fa molta llum, hi ha milers, fins i tot a vegades milions d'estels reagrupats en aquests cúmuls globulars, i són els objectes més antics de la nostra galàxia. Són tan vells com la nostra galàxia i gairebé tan vells com l'univers, i troben estels a dintre d'aquests cúmuls globulars que tenen una edat pròxima a l'edat de l'univers, és a dir, que es van formar relativament a l'inici del nostre univers, molt a prop del Big Bang, entre uns 400 i uns 500 milions d'anys després del Big Bang. Això ho observem a dintre de la nostra galàxia, però ens agradaria saber com es van formar aquests cúmuls globulars, per què persisteixen i per què tenen tants milers i milions d'estels ajuntats d'així gravitacionalment. I doncs, observant en l'univers més distant, també observem l'univers més jove. I amb el James Webb s'han observat unes galàxies que estan a uns 13.000 milions d'anys llums de nosaltres, és a dir, uns 400 o 500 milions d'anys després del Big Bang, és a dir, en el moment on es van formar aquests primers estels que estan en aquests cúmuls globulars, i gràcies a un efecte que se'n diu efecte de lent gravitatòria, que és l'efecte, bueno, és com la matèria que hi ha entre nosaltres i aquestes galàxies, actua una miqueta com una lupa, i permet veure aquestes galàxies d'una manera més clara, més augmentada, i el James Webb arriba a veure els primers cúmuls d'estels a dintre d'aquestes galàxies. Arriba a distingir distàncies que són de 2 o 3 anys llum, i doncs distingir els cúmuls d'estels individuals a dintre de les galàxies, cosa que fins ara no s'havia pogut observar mai a galàxies en aquesta distància. I és difícil observar-los a galàxies que estan pròximes amb instruments que estan a la Terra. Però a galàxies que estan tan distants, fins ara era impossible. Però amb el James Webb s'ha arribat a veure i s'ha detectat amb una d'aquestes galàxies, que és una galàxia que està completament deformada per aquest efecte de lent gravitatòria, es veuen 4 o 5 cúmuls d'estels molt, molt brillants, són més brillants que la resta de la galàxia, és a dir, que a dintre hi ha estels, els estels individuals no els arribem a veure, només arribem a veure la bola, el punt de llum. Però són tan brillants que emiteixen més energia que la resta de la galàxia, i aquesta energia és la que va servir en un moment per reionitzar l'hidrogen, imaginem-nos que l'univers està banyat d'hidrogen molecular, que és l'element que es va formar amb més intensitat en el moment del Big Bang, és l'element més bàsic que hi ha en l'univers. Pues aquest hidrogen molecular, quan rep radiació dels estels que estan molt i molt calents i que s'han format amb molta força dintre d'aquests cúmuls d'estels, pues l'hidrogen molecular s'ionitza, perd un dels seus electrons, i aleshores, de cop i de volta, l'entorn que era transparent, que és a dir, la llum podia circular lliurement en aquest hidrogen molecular, ja no pot circular lliurement en l'hidrogen ionitzat, perquè va topant amb tots els electrons, els fotons, van topant amb tots aquests fotons i es recombinen, i aleshores l'univers un moment després del Big Bang, uns quants milions d'anys després del Big Bang, entre 500 i 1.000 milions d'anys després del Big Bang, l'univers va esdevenir opac, de cop i volta. Era obscur. És a dir, si nosaltres haguéssim existit en aquell moment, no haguéssim pogut veure ni els estels que tenim a prop de nosaltres. La nit hagués sigut completament fosca. Però després es va tornar a refredar, perquè aquests cúmuls d'estels es van anar apagant poquet a poquet, els estels ja no van brillar amb tanta força, no emetien tanta radiació, i l'univers es va refredar i es va tornar transparent altra vegada. Però aquesta etapa molt important de la formació de l'univers va permetre també que es formessin les grans estructures que veiem en l'univers, les galàxies, els cúmuls de galàxies es van formar en aquell moment. Doncs observar aquests cúmuls d'estels, entendre com es van arribar a formar, pues és molt important per entendre la evolució de l'univers. I és això que ha observat el James Webb. És la primera vegada que arribem a veure aquests cúmuls en el moment que es van formar, o un poc després de que es formessin, i que avui en dia encara podem observar a dintre de la nostra galàxia, però que són molt més grossos que els que observem en l'univers més jove, però segurament són les llavors que van permetre formar el que veiem avui en dia a dins de la nostra galàxia.
Molt bé, que són aquestes fotos que el Joan Marc també podeu trobar per internet, que ens has enviat, oi?
Sí,
sí, es diuen, els de la NASA són una miqueta poètics, un arc de gemmes còsmiques.
Un arc de gemmes còsmiques.
Gemmes
vai.
Gemmes còsmiques. En diuen gemmes còsmiques en aquests cúmuls d'estels, que són molt brillants, és a dir, són com diamants a sobre d'un arc.
No, la veritat és que són fotografies que fan molt de goig.
La veritat és que
són
sí.
Molt guapes.
I que són difícils d'aconseguir.
Home, tu diràs, tu, imagina't, sí. Imagina't. Molt bé, senyor Joan Marc.
Doncs que tinguis molt bona setmana.
I vosaltres també, que la disfruteu molt,
Esperem, tu. Esperem.
Ara que ja fa bo.
Ara que fa bo, a veure, sí.
Depèn.
Que vol dir, depèn.
Sempre plou, sempre.
No, home, sempre no. Ahir no va ploure, Riqui.
Bueno, ahir no va ploure, però sempre...
Escolta, també ha de ploure.
Bueno, sí.
Són aquestes tempestes veraniegues.
Ja està bé, ja està bé.
Estiuenques.
Ja tenim els pantanos pràcticament plens i, escolta, ara... solet i platxeta.
Que també va bé, vitamina D, vitamina D.
Això mateix, això mateix.
Vinga, fins dilluns.
Apa.
Adéu.
Adéu.
Adéu, adéu.
Una abraçada forta. Adéu.
Elvis. I marxarem amb l'Elvis, Belvis.
Molt bé, molt bé. You know
fins després, adéu-siau.
Tornem a les 7. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, but baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I wanted you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's see how